La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El primer cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump ha hecho saltar las alarmas entre los demócratas por cosas como estas.
El sistema de salud se aseguró de que pudieran hacer que cada persona solitaria fuera elegible para lo que hemos podido hacer con el COVID. Me pidió que me ocupara de todo lo que tenemos que hacer. Al final conseguimos ganar el Medicare.
Era Joe Biden muy dubitativo y respondiendo, como has escuchado, de aquella manera. Es la primera vez que un debate presidencial televisado se celebra tan pronto. Estamos en junio y las elecciones van a ser el próximo mes de noviembre. Se hizo en estas fechas, dicen algunos, por tratar de posicionar mejor a Biden de cara a que si algo ocurría fuera posible una remontada. También le beneficiaba el formato porque con micrófonos apagados y sin público, la imposibilidad de interpelar, al contrario, dejarlo contra las cuerdas se reducía considerablemente. Pero nada de esto ha sido aprovechado por el actual presidente de los Estados Unidos. Bien, es verdad que Donald Trump estuvo en su línea, más comedido, quizá, igual por el formato, quizá porque no tenía público, jaleándole, pero mintió. Lo hizo hasta en 26 ocasiones, según el diario New York Times. Sin demasiadas sorpresas, echó toda la carne en el asador con el tema de la inmigración, a quien acusó de representar los males de los estadounidenses, desde recortes en sanidad a temas de inseguridad. Y no aclaró, por más que se le preguntó en varias ocasiones, si aceptaría el resultado que el mes de noviembre salga de las urnas. Eso sí, todo lo que dijo, lo dijo con rotundidad, sin titubeos. No ocurrió lo mismo en el caso de Biden. Si este debate tenía trascendencia, no era por los programas electorales en sí. Lo importante del debate para las filas demócratas era el demostrar que Biden estaba en plenas facultades físicas y mentales, y evidentemente esto no quedó demostrado. La encuesta de la CNN ha dado como ganador a Trump con el 67% frente al 33% de los encuestados que cree que ganó Biden. La duda es aquí el saber hasta qué punto el debate puede influir en la percepción de los estadounidenses. En la encuesta, hasta un 5% dice que ha cambiado su idea. Al 14% le ha hecho reflexionar. Eso es precisamente lo que pone nerviosos a los demócratas. Hay movimientos y voces que piden un cambio urgente, pero es difícil, si no imposible, sustituir a Biden sin su visto bueno. Ya están elegidos los delegados para la convención de agosto, que son los que tienen el compromiso de nominar a Biden. Pero es verdad que si este da el paso y se retira, podría allanarse el camino. Algunos hablan de Obama, también de Nancy Pelosi, como las mejores armas para conseguir convencer a Biden de la necesidad de un relevo, mientras que otros dicen que solo Jill, su mujer, podría conseguirlo. En resumen, 90 minutos de debate con dos candidatos, uno dubitativo, que no terminaba algunas frases, al que costaba entender en algunos momentos y que genera muchas dudas sobre su continuidad en la Casa Blanca. Y otro mucho más contundente, pero con argumentos repletos de falsedades y sin responder a muchas preguntas. Y además, condenado por 34 delitos. Al final, la sensación que queda es: en un país de 333 millones de habitantes, ¿de verdad no había mejores candidatos? Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
La Guardia Civil moviliza a la población de Tenerife para encontrar al joven británico desaparecido en la isla desde el 17 de junio en Masca. Se trata de un terreno abrupto de difícil acceso por la multitud de barrancos y caminos, así que se pide la colaboración de los ciudadanos. El buen comportamiento de los alimentos hace que la inflación se modere en junio hasta el 3,4%. El precio de la electricidad, sin embargo, se encarece por encima de lo registrado hace un año. Aragón se convierte en la primera comunidad autónoma que recurre la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Seguirá el Parlamento de Cantabria y así se marca la pauta anunciada por las 11 comunidades gobernadas por el PP. El Papa Francisco expresa hoy su deseo de celebrar el aniversario del Concilio de Nicea con el Patriarca Bartolomé. En la audiencia, una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla ha pedido también rezar juntos por Tierra Santa para el final de la guerra. Y además, el Papa acepta la renuncia del cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Caracas. El próximo mes de octubre cumplirá los 80 años.
Gracias. hacia afuera. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España prepara el partido del domingo frente a Georgia.
Mañana comienzan los octavos de final de la Eurocopa. España va a jugar, como dices, el domingo contra los georgianos. Vamos con las noticias del Día de España. Concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El entrenamiento de hoy ha sido a puerta cerrada. Ya se ha visto a Jesús Navas corretear por el césped. Mejora de sus molestias en el pie. Siguen completando la sesión Nacho y Ayoce, que estarán a disposición del seleccionador. Se ha designado el árbitro esta mañana. Va a ser el francés Letessier. Carvajal, Lenormand y Vivian están apercibidos. A esta hora ofrece rueda de prensa Grimaldo. Dice que tiene una sana competencia y una gran amistad con Cucurella. Ambos compiten por un puesto y ha reconocido que España está ahora mismo capacitada por llegar lejos en esta Eurocopa.
Al final sabemos que ahora es un todo o nada, que no te puedes permitir ningún fallo. La presión al final cuando vistes esta camiseta es la misma, porque salimos siempre a ganar, pero está claro que cuando estás en fase de grupos, si tienes un tropiezo lo puedes solventar. Aquí no, aquí sabemos que es un todo o nada y que tenemos que salir a ganar desde el primer minuto y no podemos fallar.
Mañana dos eliminatorias de octavos, a las 6 Suiza-Italia y a las 9 Alemania-Dinamarca. Sorteo de Wimbledon, Carlos Alcaraz va a jugar contra el estonio Mark Lajal en primera ronda. Semifinales sería contra Jack Sinner y a Djokovic solo lo vería en una hipotética final. Paula Badosa va a jugar el primer partido contra la checa Carolina Muchova.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:07, sóc la Montse Rodríguez i vull començar parlant en aquesta segona hora de programa de sensació d'inseguretat. Mirar un costat i un altre abans de passar el llindar de la porta de casa nostra, girar el cap constantment per a comprovar si hi ha algú darrere quan es camina de nit pel carrer, deixant al domicili un rellotge que sempre s'havia portat fora de casa, esquivar barris o carrers pels quals se sortia o solies transitar sense gens de por, deixar d'anar a llocs habituals per temor a ser víctimes d'un delicte, sospitar de tot el món. Això és viure en alerta permanent. Ocorre quan la sensació d'inseguretat a la ciutat s'apodera dels ciutadans. I quan aquests temors i pors es propaguen a la nostra ment, recuperar la tranquil·litat i la normalitat amb independència de si estan o no justificats, costa i molt.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'arribada de l'estiu, la calor i els canvis de la rutina poden suposar desafiaments addicionals per les persones amb la malaltia de l'Alzheimer i aquelles persones qui les cuiden. Per això, és fonamental que les persones cuidadores i familiars prenguin mesures preventives que siguin coneixedores també dels riscos associats per procurar el benestar de qui els cuida. En aquest context, la Fundació Pasqual Maragall ha posat a disposició de la població una sèrie de recomanacions perquè aquestes persones amb Alzheimer i qui les cuiden puguin gaudir d'un estiu segur i agradable. I com cada any, és un plaer parlar amb la Nina Gramunt, que és neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall. Nina, què tal? Bon dia i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Què important és fer feliç també aquestes persones que pateixen Alzheimer i els seus cuidadors, no? Perquè tenen dret a descansar amb dos, no?
Clar, sí, efectivament, perquè és que el fet d'atendre amb una persona que progressivament va perdent les seves capacitats cognitives, no, mentals, etc., i que té un impacte en la seva vida quotidiana, evidentment és una tasca que al final és 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i les persones cuidadores necessiten també gaudir d'unes vacances i d'un merescut descans. I també les persones amb malaltia d'Alzheimer, com tothom, també necessiten tenir un període doncs, en el que el dia a dia sigui una miqueta diferent.
Efectivament. Nina, per la gent que s'hi troba, ara en aquest cas, amb una persona amb Alzheimer recent, és sempre recomanable buscar orientació, no?, en els equips professionals qualificats, perquè et donaran consells que has de seguir, no?
Clar, perquè, evidentment, cada persona amb Alzheimer, igual que cada persona sense Alzheimer, és diferent. I té les seves particularitats, les seves altres, diguéssim, afectacions o condicions que puguin afectar la seva salut general, etc. Per tant, evidentment, tot i que podem donar uns consells de manera genèrica, davant de qualsevol dubte, sempre recomanem consultar amb els professionals de referència.
Aha. Important per als malalts d'Alzheimer que marxen de vacances amb les seves famílies. Mantenir les rutines és molt important, Nina.
Sí, perquè de la mateixa manera que estava dient abans que també es beneficien d'uns dies que siguin una mica de desconnexió de la seva, del seu dia a dia habitual, aquesta desconnexió no pot ser total. Vull dir, sabem que un dels símptomes característics en aquesta malaltia és una tendència, diguéssim, a la desorientació, a la confusió i adaptar-se a situacions o entorns nous. Llavors, per facilitar això, és molt important que les rutines del dia a dia mantinguin la seva estructura global. Això què vol dir? No vol dir continuar i avançar exactament a la mateixa hora, perquè doncs, precisament per això són vacances, no? Que tenim una certa flexibilitat horària. Però sí que la seqüència de les activitats del dia a dia, en la mesura del possible, es donin en el seu mateix ordre. És a dir, si la persona habitualment, independentment de l'hora que es llegui, encara que ara sigui diferent, però té una rutina molt establerta de, posem per exemple, llevar-se, fer la higiene, regar les plantes, llegir una estona i sortir a fer un tomb, intentem que aquest ordre sigui el mateix, encara que sigui en hores diferents. Per què? Perquè aquesta estructura, aquest seguir les rutines, que una cosa que hagi de manera automàtica et porta a l'altra, contribuirà a que aquest desconcert no sigui tan gran.
Efectivament. En el tema de la zona de confort, quan traiem una persona, qualsevol persona, però si parlem de persones amb malaltia d'Alzheimer, imagino que sortir de la seva zona de confort i portar-la a un altre lloc desconegut o per a ella, hauríem d'habilitar aquesta zona amb alguna cosa que ells familiaritzin el lloc amb ells mateixos?
Sí, sempre és important que quan hi ha un canvi d'entorn, que amb les vacances doncs és molt habitual, perquè potser es vagi a casa d'un familiar o es vagi a un establiment turístic o allò tan socorregut per moltíssima gent d'anar a la casa del poble, no? Anar, etcètera. Doncs també per intentar que aquest canvi d'ubicació i de context tan físic com de les persones que l'envolten sigui més suau, diguéssim, sí, és molt recomanable que si aquella persona té elements significatius, com poden ser fotografies, com pot ser un coixí amb el que sempre fa la migdiada al sillà de casa o al sofà, que ens el puguem endur perquè donar una mica de sentiment de continuïtat, de familiaritat amb les coses del seu dia a dia. O si, per exemple, doncs, té una capsa que nosaltres l'anomenem la capsa dels records, una capsa on pugui haver-hi fotografies o algun element relacionat amb la seva professió, etc. Doncs aquesta capseta amb aquelles coses personalment significatives poden acompanyar la persona allà on vagi i ajudar-la a mantenir aquest sentiment de continuïtat. I de la mateixa manera, quan parlem de l'adaptació de l'entorn humà, aquelles persones que normalment no estan amb la persona malalta en el seu dia a dia, doncs és important informar-les bé de quina situació es troba, de quin tipus de reaccions poden tenir, per fomentar una cosa que és fonamental, que és l'empatia i la comprensió.
Sí o sí no s'ha de marxar de vacances si no et veus amb cor de fer-ho, no? O sigui, està bé fer-ho sempre i quan la situació sigui la idònia. No s'ha d'obligar a fer aquestes vacances, no?
No, evidentment, vull dir, sí, precisament per això també la importància del que dèiem al principi de valorar-ho conjuntament amb l'equip professional de referència, no? Perquè si es pot arribar a preveure fàcilment que potser el marxar de vacances comportarà més un desterrotament que un benefici, doncs evidentment en aquests casos doncs, no seria recomanable. Ara bé, això no vol dir que en el dia a dia sí que es puguin incorporar activitats o algunes visites o algun tipus d'exercicis, diguéssim, d'estimulació, etc., que puguin ser una mica diferents del que és habitual, però sobretot i molt particularment en aquest cas, ens hem de recordar molt a les persones cuidadores, perquè que no puguin marxar de vacances no vol dir que aquella persona cuidadora no continuï necessitant aquest període de descans. Per tant, el suport de l'entorn familiar és clau.
Clar, sempre diem, qui ajuda als que cuiden, no? Perquè, clar, aquestes persones necessiten tenir una desconnexió, un descans mental, per això enfortir els llaços familiars és superimportant, deixar que d'altres persones també col·laborin en aquesta ajuda i desconnectar, perquè és molt dur, eh? Però sobretot per les persones que ho pateixen i que estan en el dia a dia, eh?
Sí, no, efectivament, és que realment no se li dona sovint la importància que té, no? Perquè sembla, bueno, total, està amb ell o amb ella a casa, ja és el seu dia a dia, ja és alguna cosa a la que està acostumada, etc. Però hem de pensar que aquestes persones cuidadores tenen un impacte en la seva salut física i en la seva salut mental, en la seva salut psicològica. Renuncien a una quantitat, de fet hauríem de dir, a tot el que són les seves aficions, les seves relacions socials, etc., provocant-se un molt conegut fenomen o sentiment d'aïllament, no? De no pertinença, d'estar com en un bucle. I efectivament això, de les poques maneres que es pot resoldre és rebent el suport tant familiar com professional adequat. I és en aquest sentit que des de la Fundació Pasqual Maragall tenim un programa de suport a les persones cuidadores familiars, liderat sempre per persones expertes en psicologia clínica i particularment formades en aquesta realitat. I llavors, tant des de grups terapèutics online com un programa psicoeducatiu que tenim en marxa online, que justament fixa't que aquest programa es diu Aprèn a cuidar i a cuidar-te. I aquesta segona part és fonamental, perquè ens hem d'aprendre a cuidar-nos quan nosaltres som a la vegada proveïdors de cura.
Feu una tasca tan important des de la Fundació Pasqual Maragall, brutal, brutal. Des d'aquí el nostre reconeixement per la tasca que feu i sobretot demanar inversió i més inversió i estudiar per poder pal·liar o tenir una millor qualitat de vida aquestes persones que pateixen Alzheimer. És una de les malalties neurodegeneratives que afecta més de 900.000 persones, una xifra que es tradueix en una de cada 10 persones de més de 65 anys i un terç de les que tenen més de 85. Nina Gramunt, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, gràcies en lletres mayúscules i bones vacances per tu, per la gent de la Fundació Pasqual
Moltes
Maragall
gràcies.
I pels pacients.
Moltes gràcies per ajudar-nos a fer difusió i també molt bones vacances a tu i a tots els oients.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos a las puertas del verano, una época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como para realizar reformas en nuestros hogares. Entre estas reformas deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo. Todo esto nos lo va a contar ¿quién? Pues él, Ignacio Lago, que es el director de Murprotec en Cataluña. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a COPE.
Muy buenos días, Monse, muchas gracias.
Me alegro de verte. Ignacio, estamos en una buena época para poder eliminar por fin esas humedades de nuestros hogares?
Pues sí, absolutamente. Estos meses son el periodo idóneo para poner a punto el hogar de cara al próximo invierno. Porque aunque las humedades estructurales por condensación, capilaridad, filtración lateral son crónicas y las padecemos durante todo el año, lógicamente sí es cierto que se acentúan en el invierno. Así que es muy buena idea aprovechar la baja de humedad relativa y el buen tiempo, porque ayudan a acelerar el secado de los tratamientos que aplicamos para eliminar las humedades, acortando el tiempo necesario para el secado y para poder rehabilitar.
Ajá. Imaginamos, Ignacio, que ahora mismo hemos decidido ya que es el momento de ponerle fin a esas humedades, pero siempre nos suele dar mucha pereza eso de embarcarnos en una obra por las molestias que genera. ¿Eso es así en el caso de los tratamientos que hacéis en Murprotec?
Bueno, eso es cierto. La gente odia las obras.
Odio.
Porque la mayoría de las veces sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo acaba. Vale. Pero nuestro objetivo es facilitar al cliente la vida e incomodarle lo mínimo posible. Esto lo conseguimos, en primer lugar, por la trazabilidad de todo el tratamiento. porque están controlados de principio a fin,
¿sí?
Están controlados, ejecutados y gestionados por personal de Murprotec, con lo cual acortamos esos tiempos lo máximo posible.
Ajá.
Por otro lado, lo que tenemos es que la intervención directamente de los muros, en los muros, para patologías como la capilaridad, como la filtración lateral, se ejecutan como mucho en una semana, con lo cual nuestros tratamientos y nuestras obras son muy rápidas. Aunque los muros se trabajan acometiéndolo, no lo hacemos de una forma que sea invasiva. Además, lo que es más extenso en nuestros tratamientos es el periodo de secado de los muros, que hay que hacerlo de manera que evapore de forma natural. Esto no lo podemos hacer de otra manera,
claro.
Tiene que ser así. Pero durante esos meses la estancia está totalmente habitable, libre de humedad, sin escombros, en fin, que no hay nada que estorbe, una casa sana y confortable, sin ningún problema. Y en el caso de la condensación, pues eliminamos con nuestro dispositivo de última generación, que es la central de tratamiento de aire. Aquí la instalación es mucho más corta. Normalmente la hacemos en una semana. Fíjate. Y los efectos, sin embargo, a las 48 horas ya lo notas.
Ajá.
Realmente el tema de la condensación parece milagroso.
Ajá.
Los efectos son rápidos.
Oye, nunca lo pensamos, pero no se debe vivir con humedad, ¿no? Porque estamos hablando de las enfermedades que eso conlleva, ¿no, Ignacio?
Mira, todas las humedades, un sitio con humedades es el lugar idóneo para la proliferación de ácaros, para proliferación de bacterias.
Hongos.
¿Qué provocan? Problemas respiratorios, problemas pulmonares, alergia, asma, halitosis, y en fin, y sobre todo, ya lo sabes, encima afectan a aquellas personas que son inmunodeprimidas, o a personas o embarazadas, niños pequeños, gente mayor. Por eso, ya no es solamente es un tema estético, que para nosotros a veces es lo de menos. Es un problema de salud que se tiene que solucionar lo antes posible.
Está clarísimo. ¿Qué pasos deberíamos seguir para ponernos manos a la obra con Murprotec? Venís a casa, me hacéis un diagnóstico, me decís, ¿esta humedad está al cual o pascual? ¿Cómo va?
Pues mira, Manse, siempre decimos lo mismo. Pues lo más importante es contactar con profesionales para que las humedades estructurales se conviertan en un problema solucionable al 100% y no en un tema recurrente. Nosotros, en Murprotec, lo que hacemos es realizar una visita diagnóstica que es totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Después, una vez que se acepta el presupuesto, la ejecución del tratamiento es totalmente personalizado. Prácticamente no hay ninguna obra igual. Y siempre con personal experto de Murprotec, con productos exclusivos, garantizados y fabricados en la Unión Europea. Estos productos, además, están desarrollados en los laboratorios de Murprotec.
Muy bien.
De esta manera, podamos dar una garantía a todos nuestros tratamientos, que puede llegar hasta 30 años, imagínate.
Qué bien, pues ya lo sabéis, no hay que vivir con humedad, porque además es perjudicial para la salud. No estamos hablando de una cosa de decorativa, ¿no? De decir, no, ahí me da, bueno, no pasa nada, es una mancha. No, hay más que una mancha. ¿Qué hacemos? ¿Os llamamos por teléfono, la web o cómo va?
Monse, lo mejor es que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 900-102 o 103
sí.
O a través de la web humedadesmurprotec.es. Y recordarles que a todo el que esté interesado que el diagnóstico es totalmente gratuito y sin ningún compromiso.
Muy bien. Si luego os interesa, que estoy convencida que sí, pues ya lo sabéis. Los amigos de Murprotec, esos tratamientos definitivos contra la humedad. Aprovechar ahora que es una buena época, ahora que estamos ya abriendo esas personas que tienen segundas residencias, las ventanas y estamos viendo esas humedades, o incluso en tu propia vivienda, aprovecha ahora que llega el buen tiempo, el calorcito, y es mucho mejor para eliminar esa humedad. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, muchísimas gracias. La humedad no hace vacaciones, ¿eh?
No, la humedad no, siempre la tenemos aquí presente.
Ignacio, ha sido un placer volverme a encontrar contigo.
El placer ha sido mío, Monse, muchísimas gracias.
Gracias, hasta gracias. Siempre. Los amigos siempre. De Murprotec.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Muchos de vosotros que ahora mismo estáis escuchando Migdia, COPE Cataluña y Andorra, posiblemente tenéis una segunda residencia y siempre tenéis aquella preocupación, porque cuando dejáis esa casa que tenéis en el pueblo, pues os vais con un sin vivir, ¿no? Porque dejas la casa sola y no sabes qué te vas a poder encontrar a la vuelta. Bueno, pues seguramente que lo que más te preocupa es que te puedan entrar. Bueno, sobre todo los ocupas. Por eso conviene tener superseguridad. No hablo de seguridad, hablo de superseguridad. Y esas superseguridad se llama Movistar Prosegur Alarmas. Así que recordarte que es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Y tu casa estará mucho más supersegura y también tú, obviamente. Llama al 900-351-351, te lo repito, 900-351-351 y póntela con la instalación gratuita Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para protegerte mejor.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estas llamadas son asistencias reales.
Necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 4,66 euros. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Asisa y su programa integral Menopausia estarán presentes en el espacio fin de semana de Cristina López Slichtin. Hablaremos con especialistas en menopausia para afrontar informadas y con optimismo esta etapa de nuestra vida. Cada sábado en fin de semana, programa integral Menopausia Asisa. Te esperamos. Mejor así. Asisa.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los niños te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices. Y los padres no tanto porque empiezan los malabares para poder conciliar. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvil y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvil tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33. Tiramilles a Cope Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a Cope Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Escuchas Cope.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs com ens agrada estar informat, segurament una de les notícies, o d'un dels temes, millor dit, que tothom parla aquest divendres és el temps que farà el cap de setmana. Doncs tot just arriba el cap de setmana i arriba un canvi de temps. Farà la guitza a qui vulgui gaudir de la platja o de la muntanya durant la primera meitat de dissabte. De fet, les pluges que s'esperen durant el matí de dissabte serviran per netejar el parabrisa, és a dir, netejaran l'atmosfera de pols sahariana, faran fora la calor tan intensa dels darrers dies i ens durà un aire més lleuger, més frecs i, això vol dir, més net. Però aquests canvis de temps, tocarem fusta, espero i desitjo. Senyor Gil, company d'Esports Cope, què tal? Molt bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bon dia, o bon migdia, o bona tarda, o el que sigui.
El que sigui, bon el que sigui. Bon imagino que sigui. Que això no afectarà tot el tema esportiu que tenim per endavant el cap de setmana.
No, els canvis d'orientació en el tema esportiu van per unes altres bandes. No tenen gaire a veure amb lo meteorològic, eh? Per exemple, l'estat de la qüestió a Can Barça. Avui, recordem, no hi ha Eurocopa, eh? No hi ha futbol, jornada de descans, tranquil·litat, no solo de Eurocopa vive el hombre, eh? I pel que fa a l'actualitat més a prop de casa nostra, doncs, a Can Barça. Ahir es va reunir la junta directiva.
I què?
Hi havia el tema econòmic sobre la taula.
Ui.
El tema de Barça Vision. Un tema que s'ha de resoldre. No haver-hi comunicat. Per tant, entenem que el tema de Barça Vision encara no s'ha resolt. És veritat. Hi ha marge fins al 30 de juny per resoldre'l. I per què? Estem a 28. I per què és important resoldre aquest tema Barça Vision? Doncs perquè teòricament és el que habilitaria la possibilitat que el Barça pogués anar al mercat de fitxatges en paritat. És a dir, regla 1 per 1. Un milió d'inversió, un milió que allibero de despeses. De lo contrari, doncs seria regla 1 a 2 o 1 a 4, depenent dels casos. Per si de cas, els companys de Marca diuen que ha fet una passeta endavant al Club Blaugrana a l'hora d'haver inscrit sense problemes a Balde i Fermín. I tenim a Marc Guiu, de professió golejador, jugador del futbol base blaugrana, passant reconeixement mèdic per la seva propera incorporació al Chelsea. On hi ha sortides és a l'Espanyol. Acaben la seva etapa en blanc i blau els jugadors que acabaven contracte aquest 30 de juny. Víctor Ruiz, Òscar Gil, Kei Dibare i Nico Melamed. En el cas de Nico Melamed, el club volia continuïtat, però el futbolista no estava gaire per la feina de continuar en blanc i blau, yeah. I deixa l'Espanyol a data 30 de juny. També marxarà Keita Balde, que en aquest cas estava cedit per l'Espartak de Moscou. S'acaba la sessió, l'Espanyol no executa l'opció de compra i, per tant, Keita Balde retorna al futbol rus. El Girona, moviments. Pel que fa al Girona B, ja tenim cos tècnic. Vells coneguts del futbol català, Quique Álvarez i el seu segon, Òscar Álvarez, els fills del mític Quique Álvarez Costas,
sí.
Doncs seran els encarregats de conduir els destinis del Girona B. Un Girona a l'equip de Montilivi que ha confirmat un amistós. 20 de juliol davant del Montpellier. I en plana poliesportiva, doncs, moviments al Barça de Futbol Sala, que incorpora Eric Martel i Khalid, al Barça d'hoquei, que incorpora Ferran Font, i ja tenim primer grup, primera fase, Lliga de Campions d'handbol pel Futbol Club Barcelona, emparellat amb Albor, Magdeburg, Kielce, Nantes, Pic Seguet, Kolstad i el Zagreb de Croàcia.
Li va demanar què li passava a la boca.
Albor, vigent que Magdeburg, Kielce, Nantes, Zagreb, Pic Seguet i Kolstad. Són estàndards de l'handbol europeu.
Sí.
Amb el Gorenje Belenje.
Quina meravella. Senyor Gil, tot això i més, a partir de quina hora podem escoltar-ho a l'edició de Butxaca?
15:50, edició de Butxaca d'Esports Cope, amb motiu de la Eurocopa, amb Joan Batllori al comandament.
Entre nosaltres, què s'espera d'Espanya el diumenge?
Hombre, jo no...
Ben qualsevol, enfilats, no?
Qualsevol cosa que no sigui guanyar és una trompada de consideració. A veure. Això no serà el partit aquell que vam jugar a Tbilisi, que vam guanyar 1-7, golejar... No. Costarà més, costarà molt més. Però vaja, és gran favorita, favoritíssima a Espanya. La pena és que anem per la banda dura del quadre. Però bueno, què hi farem?
És el que ens toca. Senyor Gil, gràcies, ens escoltem després.
Bon cap de setmana.
Igualment. Bueno, per la gent que ara mateix ens estigui escoltant, que jo sempre em dirigeixo amb ells, perquè clar, m'agrada parlar a aquesta persona que ara mateix està entrant a la cuina, aquella altra que ara mateix està sortint del cotxe, aquella altra que està sortint de la feina, o a tu que estàs ara mateix a la platja gaudint de les teves vacances. Bueno, pues seguramente algunos de vosotros queréis vender vuestro piso, por lo que sea, ¿no? Y cuando queréis venderlo, pues empezáis a hacer una peregrinación, vais a un sitio, a otro, y resulta que en todos sitios te regalan la luna, pero la luna no te la regalan porque no puede ser. Los que sí que regalan y además se mojan de verdad son los amigos de Don Piso. Ahora cumplen 40 años y están regalando un iPhone 15 solo por poner tu piso a la venta. Y si no lo venden, el iPhone tranquilo que es tuyo, ¿eh? Porque tienen tan seguro que van a vender tu piso que el iPhone no te lo van a quitar para nada. Así que llama a Don Piso ahora mismo. Si quieres consultas las bases de esta promoción en donpiso.com o llama al teléfono 93-306-9090.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
España sigue soñando con la Eurocopa. Próximo objetivo, los octavos de final. No te pierdas este domingo cada minuto del España-Georgia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Pues venga.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Lo que el viento se llevó, ganadora de 10 Oscars. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Sergi, que es miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarinas Law and Economy, que nos viene a hablar sobre la posibilidad de reclamar los gastos hipotecarios. Sergi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué
Cuando tal? Hablamos de hipoteca y de gastos, oye, se nos pone la piel un poco tibante, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿En qué consiste esta reclamación de los gastos hipotecarios?
Pues bien, la reclamación de los gastos hipotecarios viene a ser una reclamación que pueden llevar a cabo todas aquellas personas que hayan firmado una hipoteca anteriormente al año 2019. Y consiste en recuperar aquellos gastos pagados en concepto de notaría, gestoría, registro de la propiedad y tasación a la hora de constituir la hipoteca.
Uh-huh. ¿Estos papeles es necesario tener todos los documentos guardados o en caso de no tenerlos es fácil poder encontrarlos o pedirlos?
Es necesario guardar la escritura de préstamo hipotecario, que hombre, esto generalmente todo el mundo que tiene una hipoteca pues lo guarda en algún cajón. Y luego las facturas que se pagaron de registro, notaría, gestoría y tasación.
¿Cuál es el procedimiento a seguir? Imaginemos que ahora mismo alguien nos está escuchando y tienes esas hipotecas firmadas, decías, a partir desde el 2019.
Antes del 2019.
Hasta el 19 como tope. Y no saben cómo es el procedimiento a seguir. Nos ponemos en contacto con vosotros, con Tarinas Law and Economy. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Nos vamos a reunir? ¿Me vais a preguntar? ¿Qué se hace?
Pues a ver, primero vamos a hacer un estudio de viabilidad, ¿de acuerdo? Mediante una visita, una llamada telefónica, incluso si el cliente nos pasa la documentación por correo electrónico, ¿vale? Y vamos a estudiar la posibilidad de llevar a cabo la reclamación. Uh-huh. En primer lugar, se haría un burofax a la entidad bancaria para que proceda a la devolución de estos gastos. Hoy en día, generalmente, muchas entidades ya acceden a devolverlo por la vía, digamos, extrajudicial.
Ah, que no quieren follones, ¿no?
Exacto. Y luego, pues, si fuera necesario, porque el banco es un poco más reacio en este caso, pues se procedería a la presentación de una demanda judicial.
Uh-huh. La mayoría de casos que tratáis vosotros en Tarinas Law and Economy, ¿cuántos casos tienen éxito? Porque habrá alguno que por falta de alguna documentación o porque realmente no está dentro de todo los parámetros no se puede llevar a cabo. ¿Cuál es el éxito que tenéis?
Pues yo te diría que el 99,99% de los casos el cliente recupera las cantidades. Es un procedimiento muy sencillo, simplemente basta con presentar la documentación que hemos comentado antes y generalmente pues en el 99,99% de los casos se recupera el dinero.
Uh-huh. Hay muchas personas que no tenían ni idea, ¿no? Suerte que muchos los medios de comunicación, gente como vosotros, habéis hecho eco de que estas personas tienen derecho a esa devolución, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que claro, meterte o con un banco y solicitar esto es hablar con palabras mayores, esto es como imposible.
Claro, exacto. El cliente suele tener un poco de miedo, de temor a las entidades bancarias, pero tienen que tener claro que ellos no tienen que hacer nada, todo lo hacemos nosotros, solo tienen que darnos la documentación y a partir de aquí somos nosotros en Tarinas los que nos encargamos de llevar a cabo todo el procedimiento.
¿Cuánto se tarda aproximadamente desde que empezamos el procedimiento hasta que llega la resolución?
Pues si es por la vía extrajudicial, si es mediante Burofax, en cosa de un mes podemos tener recuperadas las cantidades. Si es por la vía judicial, porque el banco es un poco más reacio, pues el tiempo es un poco más largo, porque lamentablemente pues la Administración de Justicia pues va un poco más lenta. También te diré una cosa, y es que por la vía judicial tiene una ventaja, y es que no solo recuperas el dinero de la factura, sino que el juez además obliga al banco a pagar las costas procesales del procedimiento judicial y el interés legal de vengado desde el momento del pago de la factura hasta el momento de la devolución.
Claro, pero desgraciadamente la gente dice, bueno, necesito ese dinero, ¿no? Y posiblemente claro, llegas a un pacto, aunque después de esperar tantos años después de haber pagado, oye, tampoco va
de
un año, ¿no?
Exacto.
Digo yo. ¿Cuánto cuesta o qué coste tiene en Tarinas hacer esta revisión del préstamo hipotecario?
Pues la revisión de préstamo hipotecario es totalmente gratuita, ¿vale? Y no solo podemos revisar el tema de los gastos hipotecarios, sino que podemos revisar muchas otras cuestiones, como la cláusula suelo, el IRPH, las condiciones de Euribor que hay establecidas y demás. El procedimiento, o sea, la revisión es totalmente gratuita y luego el procedimiento pues tiene un coste reducido que depende, efectivamente, pues si cobramos o no cobramos.
Uh-huh. Sergi, ¿cómo nos ponemos en contacto con los amigos de Tarinas Low and Economy para que nos gestionéis esta posibilidad de reclamar los gastos hipotecarios?
Pues el cliente tiene la opción de rellenar un formulario en la página web, que es tarinas.com, ¿sí? O si no, llamándonos a nuestro teléfono, que es el 93 11 55 111.
Perfecto, pues ahí tienen ese número de teléfono. Me imagino que cada día tendréis un degoteo de llamaditas, ¿no?
Sí, correcto. Sí, bueno. Sí, efectivamente.
Oye, que muchísimas gracias por venir, Sergi, que es miembro del Departamento, recordemos, de Derecho Procesal Civil de Tarinas Law and Economy, que hoy nos ha querido hablar sobre esa posibilidad de reclamar esos gastos hipotecarios. Y hay que solicitar lo que es nuestro, lo que pagamos en su día, pero que nos pueden y nos deben devolver por ley. Sergi, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, estás buscando cambiarte de coche, ¿verdad? Pues escucha este mensaje que te interesa porque los amigos de Récord Motor tienen algo que decirte. Porque tú, si eres como yo, imagino que vas a querer un coche de calidad, ¿no? Para así no llevarte después ninguna sorpresa. Pues entra ahora mismo en recordmotor.com y podrás encontrar más de 150 coches de calidad en perfecto estado. Además, te dan un certificado de 280 puntos con la revisión de todos los aspectos más importantes del coche que garantizan la calidad. Entra ahora mismo en recordmotor.com porque tienen más de 150 coches con alta calidad. Sí, sí, en recordmotor.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estrelles i fantasmes aparecen.
En els darrers anys, la tecnologia ha demostrat ser una eina d'alt valor en moltes àrees del nostre dia a dia, inclòs també el sector sanitari. I en quant a la tercera edat, l'adopció de les noves tecnologies pot suposar tot un desafiament. Avui parlem amb la Ruth Cusco, que és la directora gerent d'ASO, que és una empresa tecnològica líder en codificació sanitària. Senyora Cusco, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El tema de la digitalització i la tercera edat, encara hi ha un escull allà important, eh?
Sí, sí, el que diem, la bretxa digital, no? Doncs les persones, sobretot més grans de 65 anys, van haver de trobar, vam trobar el primer la primera bretxa, diguéssim, la vam trobar quan el tema de la pandèmia, no? Que ells es van haver d'espavilar, sobretot aquí a Catalunya, amb la meva salut, doncs, que no es podia anar als centres sanitaris ni als hospitals i així, i ho havies de fer tot mitjançant internet.
Efectivament. Això imagino que deu crear, Ruth, una percepció d'exclusió a aquest segment de la població.
Doncs sí, bueno, el que es veu és això, que aquestes persones sempre, bueno, han estat excloses més que res perquè ja, perquè la tecnologia ha arribat molt tard ja per ells, no? Nosaltres estem molt avasats, ja hem nascut amb això, però ells no, i els hi costa molt, i després jo crec que hi ha un tema també social i econòmic, no? No tothom es pot permetre tenir ordinadors a casa, ni internet, ni un smartphone, clar, són diversos temes d'exclusió.
Mm-hmm. Per això seria important que per aquesta franja d'edat, per aquesta gent que no fa servir internet perquè no en sap, adaptar la tecnologia, no?, i repensar algunes eines i accessos tecnològics per poder-los realment posar-los al dia, no?
Sí, clar, jo crec que també això, que s'hauria pues, de preveure i de treballar perquè les persones, i cada cop, ja estem parlant dels 65 anys, dels 70, però l'esperança de vida és molt alta, no? I llavors, clar, arriben gent molt gran realment que tu els hi parles, sí, s'han acostumat poder fer una trucada o un vídeo per WhatsApp perquè no podien veure la família en el seu moment, però poca cosa més, no? I llavors jo crec que hauria de ser algo més fàcil i més accessible per a tothom.
Mm-hmm. Tot i que hem de dir que, segons les últimes dades de l'INE, diuen que a poc la interacció de les persones grans amb internet ha anat creixent mica en mica, no?
Sí, sí, sí. Ara, abans... ara la gent... més que res, jo crec que ha sigut a partir d'això, de la pandèmia, no? Que s'han hagut d'espavilar amb les familiars que li ensenyin. Jo parlo amb un cas personal, clar, la meva iaia, per exemple, no sap, i clar, ha de tirar doncs, per demanar cita prèvia, per demanar que la recepta electrònica li ampliïn el termini, totes aquestes coses li hem de fer nosaltres. Però sí que és cert que, per una altra banda, el meu pare, que també està una persona més de 65 anys,
sí.
Doncs el meu pare doncs, ja és un altre món, ell entra a la meva salut, té internet... És una altra història, un Smart TV que dius, hosti, això és impensable, no? Clar. Jo pensava que el meu pare no podria, però sí, sí, clar, evidentment s'espavilen.
Fins i tot els més joves de 65 tenim problemes, també, moltes vegades, perquè hem de preguntar o a gent jove, nosaltres, per exemple, a la ràdio, els becaris que són joves, moltes vegades els diem, escolta'm, com es puja això, no?, a Instagram, o com,
no,
què s'ha de ficar? No, no, no és fàcil.
Bueno, clar, les xarxes, això ja és un altre món. Clar, has de tenir idea, si no, qualsevol persona no ho sap fer, no, no.
I quan parlem de salut, Ruth, és superimportant, no?, que la gent pugui tenir a l'abast eines per poder facilitar més les coses.
Sí, jo sobretot en salut és on invertiria més en ficar les coses molt més fàcils, perquè que tu hagis de demanar una cita prèvia pues, mitjançant una aplicació, doncs ho dificulta. A mi, que Hisenda em digui que demani cita prèvia només online, doncs mira, Hisenda no hi vaig cada dia i no és la meva salut. No sé si m'entens, però clar, sí que la salut jo crec que hauria d'estar... l'eina hauria de ser fàcil i molt intuïtiva per tothom.
Encara hi ha aquesta tendència a pensar que, de fet, també coneixem notícies no cada dia, però potser de filtracions de dades, no? Perquè fins i tot els més joves diem, ui, vigilem a què li donem OK, si li premem aquest botó, perquè depèn de com les teves dades van a parar a no sé on.
Sí.
Hi ha aquesta por, també.
No, clar. Jo és aquesta la història que tinc amb els meus pares, no? Ostres, és que el mòbil no sé què, i dic, papa, és que has acceptat coses que no havies d'acceptar, i se t'ha instal·lat aquí, i les teves dades, bueno, corren per tot arreu. I clar, estem parlant, si són dades de salut, ojo, no?, perquè és un grau molt, molt alt, no?, és superconfidencial, les dades de salut. Per això s'ha d'anar molt en compte, i bueno... és com la estafa de la estampita, no? Abans li dèiem, pues ara doncs tot això s'ha d'anar molt en compte, i la gent gran sobretot.
Efectivament.
Si no, no, els poden enganyar molt fàcilment.
Doncs aviam si entre tots fem que aquesta percepció que té una persona major de 65 anys d'exclusió de la societat per aquesta edat, i perquè no han nascut amb un iPad, ni un iPhone, ni un telèfon d'intel·ligent, doncs es veuen una mica perduts, no? I sempre han de confiar en algú, i també vigila amb qui confies, no? Perquè, clar, normalment sempre no, és la gent més propera, però fins i tot quan van al caixer automàtic, també els bancs han canviat la seva manera de relacionar-se amb la gent gran, han d'anar a un caixer i d'unidó també, eh?
No, clar, hi ha molta gent que no en sap, i si el pots ajudar, si, bueno, i és que s'han de fiar dels que tenen al costat, i no tothom que tens al costat pot fiar, evidentment.
Efectivament. Doncs Ruth Cuscó, directora gerent d'ASO, com dèiem abans, aquesta empresa especialista líder en codificació sanitària i que actualment gestiona més d'un centenar de projectes arreu d'Espanya. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, i aviam si d'aquí res tornem a parlar i la cosa s'ha anat més actualitzant i posant més a prop d'aquesta gent més gran. Gràcies, Ruth.
Molt bé. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:50. Venga, vamos con un mensaje para aquellos que necesitan hacer reformas en casa. En Atelier te van a ofrecer proyectos personalizados en reformas de cocina, de baño y reformas integrales. Ellos están desde hace más de 30 años trabajando con los mejores profesionales y aparte que van a hacer algo muy exclusivo para ti. ¿Quieres saber más? Bueno, pues te voy a decir que siempre ofrecen la mejor calidad y acabados con precios inmejorables. Y además, el tema de la fecha de entrega lo tienen muy claro, ¿eh? Te dan un plazo garantizado. Y además de todo ello, pues como premio te van a dar algún regalo después de cada proyecto, como unos dibujos o unos renders gratuitos. Ve a visitar la exposición que tienen en Vía Augusta 106 o llámales al 606-34-6723, 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Arriben una edició més i amb aquesta ja són una vintena. Les arts escèniques als carrers de la ciutat de l'Hospitalet. Els festivals d'arts de carrer per amor a l'art tornen a la programació d'estiu dins del Summer Experience, les activitats culturals d'estiu de la ciutat organitzades per l'Ajuntament de l'Hospitalet. I en parlem d'aquest festival per amor a l'art amb el Joselito, que és el director artístic. Joselito, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Montse. Molt bé. Ja esperant que arribi el festival, queda una setmana.
Efectivament, comença tot plegat el 4, no? El 4 i 5, 6 de juliol.
Sí, comencem el 4, que és dijous, divendres i dissabte. Tres dies són les arts escèniques de carrer, doncs això, inunden la ciutat de l'Hospitalet.
Quan parlem d'arts escèniques, de què estem parlant? De dansa urbana? Estem parlant de música en viu? Què hi ha darrere de tot això?
Hi ha circ al carrer, el que has dit tu, tant urbana com contemporània, la dansa, i per acabar les jornades una mica de música, que estem ja a l'estiu i sempre entra bé, no?
Uh-huh.
D'això parlem.
On es fa exactament, uns carrers en concret, com sap la gent, no? On pot anar-hi i què pot veure en cada moment?
Mira, doncs ho fem des de la plaça de l'Ajuntament, a també la plaça Lluís Companys, utilitzem els jardins de Can Sumarro, però l'espai central és el parc de la Remunta. I on poden trobar tota la informació? Doncs a la pàgina web del festival, que és www.festivalperamoralart.com. I per amor a l'art, amb l'EH de la ciutat de l'Hospitalet.
A més, per amor a l'art, són activitats gratuïtes, no?
Sí, 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 tenim espectacles tots els dies i concerts i tot és gratuït. Tothom es pot apropar, saps? O sigui, és cultura de proximitat i allà ens trobem i gaudim dels espectacles i de la música.
Què diu la gent que va a aquests, bueno, a tots aquests actes que es fan, a tots aquests espectacles, i quin és el perfil, i si venen persones d'arreu, no? Perquè estem parlant de l'Hospitalet, però això és obert a tothom.
Sí, és obert a tothom, ve gent sobretot de Barcelona i de les ciutats properes a l'Hospitalet, com poden ser Cornellà, Gavà, Viladecans, saps? O sigui, tota la zona del Baix Llobregat, el Prat. I és un públic, sol ser un públic familiar, perquè les activitats comencen a mitja tarda ja, quan baixa una mica el sol, a partir de les 7, i venen les famílies, i si portem 20 anys ja tenim un públic fidel, i és perquè les arts escèniques de carrer s'han guanyat el seu espai entre la cultura convencional. I el que fem sobretot som transmissors per aconseguir nous públics, perquè després la gent vagi als equipaments i gaudeixi també d'espectacles una mica més grans o que venen de fora i que s'han de pagar, no? Tant sigui de circ com siguin de dansa.
Així és. Hi ha molt de talent, no? I a Catalunya, Joselito?
Hi ha talent a tot arreu i a Catalunya també, sí. Aquí no és que no donem prioritat a les companyies d'aquí, però al ser un festival que tampoc compta amb un pressupost molt gran, contractem moltes companyies de Catalunya, però també tenim propostes que ens venen des de França i un parell de propostes aquest any que ens arriben des de la comunitat d'Andalusia.
Quin dels espectacles, ja sé que una mare dir-li, escolta'm, quin és el teu fill més estimat, és difícil?
Tots, els estimo a tots, no, però sí, sí que tinc coses que puc recomanar, sí, especialment. Mireu, el dia 4 de juliol, per la tarda, a les 8 de la tarda, al Parc de la Remunta, ve una companyia francesa que es diu Cirque Pardie, amb un espectacle que s'anomena Rouge Nord, que és com veure en directe una escena d'una pel·lícula del Quentin Tarantino.
Oh.
És molt espectacular, perquè porten grues, munten un cable de funambulista a gran alçada, porten una cabina de telèfon que l'aixequen en la grua que porta, saps? Són 40 minuts molt, molt potents. Del dia 5, així per destacar, destacaria una companyia que ens arriba des d'Andalusia, que es diu Zen del Sur, que a les 9 de la nit ens proposa també al Parc de la Remunta el seu espectacle Òrbita. És una barreja multidisciplinar de flamenc, de ball, de circ, de malabarisme, saps? Molt, molt potent i molt estètic i plàstic de veure. I així de l'últim dia, destacaria la banda de música que es diuen que són d'aquí, aquests sí que són de Barcelona, Hip Horse Brass Collective, que toquen a les 11 i mitja de la nit al Parc de la Remunta, després de tota una tarda d'espectacles i una regala circ, que és la producció que crea el festival per amor a l'art, que és irrepetible la gala. I la gala comença el mateix dia 6 a les 10 de la nit. I a l'acabar la gala tenim la banda.
Hi ha una frase de la Matilde Asensi, periodista i escriptora, que diu: l'art i la cultura augmenten l'harmonia, la tolerància i la comprensió entre les persones. Quanta raó que té,
no? Sí, és veritat, no? És una frase que la diu l'escriptora, com has dit tu, la Matilde Asensi. Crec que ens representa molt bé la filosofia del festival i està escrita per una dona, que amb això volia destacar també que cuidem molt la paritat nosaltres, que vinguin tant homes com dones, tant a l'hora de fer els espectacles com creadores que ens fan les seves propostes, i també avui que estem precisament en el Dia de l'Orgull, destacar que tenim persones de tots els gèneres dins del festival. Això també ho cuidem.
Doncs,
i donem visibilitat a la diversitat.
Doncs m'alegro moltíssim, per amor a l'art. Mai millor dit, és aquest festival que un any més torna a omplir els carrers de l'Hospitalet del Llobregat. Comença 4, 5 i 6 de juliol. Així que si tu vols perdre, que sigui perquè tu has volgut, perquè nosaltres i ells deixen les portes i els carrers oberts a que l'art entri per les nostres portes i els carrers de la ciutat de l'Hospitalet. Joselito, director artístic, moltes gràcies i molta merda.
Sí, molta merda també per vosaltres, i convidar a tots els oients i totes les oients que es pot arribar superbé en transport públic a l'Hospitalet. Tenim l'estació de Renfe, tenim el metro d'Avinguda Carrilet, els ferrocarrils catalans també amb Avinguda Carrilet, i que això, el que has dit, tenim els braços oberts per acollir a tota la gent a la nostra ciutat, a l'Hospitalet de Llobregat.
Que visca l'art, Joselito.
Visca, moltes gràcies.
Una abraçada. Montse. Adéu.
Una abraçada. Adéu-siau, adéu.
Un minut, seran les dues del migdia, i abans d'acabar, ara que s'apropa l'hora del dinar, ja sabeu que aquí ens agrada menjar càtering de Casanovas. Més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona, càterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Si tu també vols quedar bé, contacta amb el Joan, que és el xef i la tercera generació d'aquesta família Casanovas, i trucarà al 658954201 658954201 o visita la web casanovascatering.com. Casanovas Catering és la teva millor elecció. I nosaltres marxem, et deixem ara amb Pilar García Muñiz, tota l'actualitat del dia, i rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Bon cap de setmana.